La Caravana, amb Joan Trias. El bar. Una entrevista diferent.
Avui som al Teatre Borràs, on en poc més d'una hora l'actor que tenim al davant sortirà sol a l'escenari amb el seu monòleg Chungo, una bèstia de la interpretació reconegut amb el seu segon Goya per Asbestas, després del que es va endur per El Reino. A Madrid està rodant les noves temporades de la sèrie Entre Vies i també hi és al Teatre Capitol amb el seu monòleg. Secundari de luxe, els darrers anys l'hem vist a grans papers tant en la petita com en la gran pantalla, i és que si la cinematografia espanyola té un dolent de luxe, aquest és ell, Luis Taera. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, buena tarde.
¿Recuerdas cuando dijiste, Luis, lo mío es la interpretación, me voy a dedicar a ello?
Pues sí, lo recuerdo porque, mira, sé hasta el día, porque me llevó mi hermana Ángeles al teatro el 12 de febrero de 1982 y acabé de ver esa obra de teatro que era Angélica en el umbral del cielo de Eduardo Blanco Amor, por la obra Zascandil, que era una versión musical de esta obra, y yo me quedé, como que tuve una revelación, como que una luz me traspasó la cabeza, y ese día recuerdo que salí del teatro diciendo yo voy a ser actor y no sé qué. Fue...
¿Alguna vez, Luis, has explicado que te dio algo de miedo enfrentarte a tu primer casting?
Sí, me daba, era muy... Sí, no, algo de miedo, no, es que no iba directamente a los castings, no, tardé muchísimo en ir porque me daba pavor, incluso no sé, un tiempo que lo iba a dejar del miedo que me daba, pero bueno, los miedos los vas superando, vas avanzando, los miedos siempre son el enemigo, la vergüenza. Yo qué sé, complicado, sí, la timidez, todos esos topicazos que se dicen de la timidez de los actores, que puede que sean ciertos.
Y... ¿Tú eres tímido?
Sí, en aquel momento era muy tímido. Hombre, ahora menos, te lo vas currando, claro, te lo vas... Yo, claro, creo que hay que vencer esas cosas, los miedos te inmovilizan, son una cruz, y hay que bajarse de las cruces.
¿Qué miedos tiene Luis Zahera?
A día de hoy... A día de hoy que no me aguante la patata, el ritmo que llevo. Sinceramente, que no me aguante la patata, el ritmo que llevo. Pero bueno, no, tengo pocos miedos. Mira, te voy a decir un miedo que tengo. Es como que, claro, cuanto mejor te va en esto, cuanto más consolidado está, pues más miedo tienes de que digan, Dios mío, ¿cuánto tiempo van a tardar en descubrir que soy un fraude? Como al mago que le pueden ver los trucos. Que quizás ese sea el miedo que tengo yo, de repetirme.
Antes lo decíamos, has pasado por televisión, por teatro y obviamente por el cine, con Que Dios Nos Perdone, El Reino, Asbestas. ¿Qué significa para ti Rodrigo Sorogoyen?
Hombre, pues antes había lo de ser chico Almodóvar. Yo ya me considero pues chico Sorogoyen, y como diría mi madre, pues mira, mi madre, cuando había algo increíble, cuando te pasaba algo increíble, te decía, te vino Dios a ver. Y un poco me sucedió eso, ¿no? A una persona... Mira, yo conocí a Sorogoyen, rodé tres cosas con Sorogoyen. El día que lo conocí para el casting de Que Dios Nos Perdone, ya me habló de ese crimen, del crimen de Asbestas, de que yo decía, qué raro este madrileño ahí, obsesionado con un crimen que ocurrió en Galicia, qué cosa más curiosa. Y mira tú lo redonda que puede ser la vida, ¿no? De que, bueno, no sé, como que por ahora se completó el círculo, ¿no? Con Sorogoyen, y, hombre, pues sí, creo que hay que ser humilde. En parte, pues creo que le debo muchísimas cosas a Sorogoyen. La gente te dice, bueno, pues si fijó en ti, bien, ¿vale? Se fijó en mí, pero bueno, es un director y autor excepcional, y me vino Dios a ver.
Ahora lo recordaba, el Goya ya te lo llevaste por El Reino, repites con Asbestas, supongo que significa un gran reconocimiento por parte de la profesión, ¿no?
Claro, sí, volvemos al tema, ¿no? Pues es un poco el, yo qué sé, como pues... Hombre, comparar no sirve de nada, ¿no? Decía el otro, pero bueno, lo comparo con... Hago esta comparativa con Almodóvar, ¿no? Como que ahora pues es el referente, ¿no? Sorogoyen, a mí hay un montón de compañeros, compañeras que me dicen, joder, preséntamelo, a ver si tengo la oportunidad de trabajar con él. Entonces, pues no sé, categoría de lujo asiático el tema de Sorogoyen.
Sí que te hemos visto siempre en papeles duros, intensos, de persona oscura. ¿Te da cierto apuro que se te haya encasillado?
Hombre, el problema no es que te encasillen, el problema sería no trabajar. Dicho esto, hombre, es decir, siempre quieres variar, no sé, puede que en España se encasille mucho, puede ser. Hombre, espero que con los años o con la oferta que hay ahora, pues debido a las plataformas, que la gente se arriesga más a darte otro tipo de papeles, pero es cierto que sí que se encasilla y... Pero bueno, este es un trabajo muy disfrutón, vuelves a ser el niño que eres y bueno, pues mira, aunque haya malos, aunque haya chungos, pues yo feliz como una perdiz.
¿Qué placer hay en ser siempre el malo de la película?
Hombre, que los malos son muy jugosos, ¿no? Yo qué sé. Ahí atrás me dijo no sé quién una frase de Hitchcock, pero ya no, que yo digo mal, yo digo Hitchcock. Esto, una frase de Hitchcock que era buenísima de los malos, pero se me fue. Las buenas películas necesitan un buen malo o algo así, ¿no? Y me quedé muy contento de que ese gran director pues dijera eso. Y hombre, yo qué sé, los buenos quieren hacer de malos, los malos queremos hacer de buenos, pero hombre, es divertido ser el antagonista, el terrible, el chungo.
Enseguida hablamos del chungo con esta obra de teatro que estás haciendo también en Barcelona, también en Madrid. Ahora estás rodando también tercera y cuarta temporada de Entrevías con José Coronado, con Ona Sobo, con Laura Ramos. Una serie que también está teniendo mucho éxito, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Claro, arrimarse a José Coronado pues siempre da buen resultado, ¿no? Ya nos pasó con Vivir sin permiso y ahora nos volvieron a juntar aquí en esta serie Entrevías de Alea Media producida por Telecinco y bueno, disfrutando ahí con ese policía corrupto y mis maldades y mis cosas y este look. Lo que más me fastidia es este look, que tengo una pinta de terrible y tengo que estar así hasta febrero. Pero bueno, bien.
¿Tienes ganas ya de quitarte la barba o no?
Sí, porque mi madre querida, tío, es que sí, estoy cansado ya este look, porque ya fue un año y pico de una atacada y ahora otro año y pico. Pero bueno, bien, no hablemos de estupideces, es decir, feliz con el personaje de Ezequiel, perdón, y feliz con José Coronado en esta serie que está dando un buen resultado.
No te voy a preguntar qué veremos en estas nuevas temporadas, pero sí quiero preguntarte qué ha supuesto para tu profesión la aparición y el gran boom de plataformas como Netflix.
Claro, pues es, yo qué sé, como dicen mis sobrinos, esto no es una época de cambios, esto es un cambio de épocas, esto es categoría de pues una revolución, cuando pasaron de los carruajes de caballos al vapor. Esto es el mismo nivel. Yo en mi vida imaginé esto, ¿no? De que hubiera esta cantidad. Ya flipé cuando pasaron de la primera y la segunda cadena, Antena 3 y Telecinco, pues imagínate ahora, ¿no? Que son 50.000, que hay 2 millones de contenidos. Si quieres, lo que me frustra de todo esto, mira, hay una cosa un poco egocéntrica que me frustra, que es que ahora pues yo no voy a estar trabajando un año de febrero a febrero grabando unos capítulos de Entrevías y dentro de una temporada me encontraré con alguien que me dijo, ostras, pues lo vi todo este fin de semana. O sea, es como una cosa como que me parece surrealista, que estás trabajando un año y que te viene alguien, no, pues el otro del domingo vi entero todo, que dices, mi madre, yo que esperaba por 7 días para ver Los Ángeles de Charlie, yo que Colombo, Mazinger, y ahora lo puedes ver todo al mismo tiempo en todas partes, como la película esta, la película esta que triunfó, que es un poco así, todo al mismo tiempo en todas las partes, en todos los comentarios, en todas las superficies, en todos los formatos.
En una entrevista, Luis, has afirmado que ahora los medios están en televisión y no en cine, aunque duela reconocerlo.
O sea, es cierto que te quiero decir. Yo que siempre hice televisión, que creo que es lo que más hice, pues, ostras, no sé lo que va a pasar con el cine, sinceramente. Hablo con compañeros más relacionados con la gran pantalla y... y, Dios mío, algo está sucediendo. Se pierden espectadores, se pierden salas. Es un hecho. No sé, claro, es que es un cambio de época. Quiero ser optimista, pero me cuesta. Entre que soy gallego y los gallegos ya somos súper pesimistas. Y entre cómo está... Hablo de aquello, de cuando yo iba con mi pandilla, pues, y veías la Guerra de las Galaxias, íbamos toda la pandilla, íbamos... pues yo qué sé, íbamos todos los domingos al cine. Yo me crié así, en el cine Capitol, Santiago de Compostela, quedabas, ibas al cine. Yo qué sé, y eso, pues no sé lo que va a ocurrir. Es una tristeza, pero bueno, también, yo qué sé, esto de pensar cualquier tiempo pasado fue mejor, es que es un problema. Los tiempos son así, no sé, pues supongo que dentro de poco habrá unas pantallas que se podrán enrollar en tu casa como esos carteles de grafeno y que tendrás tu cine en casa. No lo sé. Es complicado el tema. Yo digo que es complicado cuando no sé lo que decir.
Ahora, ¿qué nos decías? Yo que soy gallego. Has hablado muchas veces del acento gallego. En España tenemos esa riqueza lingüística, cultural, gallegos, vascos, andaluces, catalanes. ¿Se ha terminado ya eso de buscar o de forzar acentos centristas en la industria cinematográfica?
Sí, yo cuando empecé, yo recuerdo, mira, yo la primera vez, de las primeras veces que trabajé en Madrid, que era para una, pues era una película con una directora, no voy a decir quién, y me largó del rodaje. Me largó del rodaje, habló con producción, pero ostras, pero os fijasteis cómo habla. Y me largó, hombre, es cierto que, pues yo qué sé, yo cuando empecé en esto, pues sí, o hablabas neutro o hablabas andaluz. Olvídate si tenías acento catalán, vasco o gallego, te crucificaban. Eso, pues, gracias a Dios, como diría mi mamá, pues eso evolucionó y oye, pues hay una diversidad aquí clara y manifiesta y... y hombre, y se acabó aquella tontería, que era una tontería, y yo estoy muy orgulloso de Sorogoyen, pues que haya arriesgado hacer ese arranque de Asbestas en gallego, que francés, que conviva con el español, no sé, es que hay no sé, España es muy diversa y ya era hora, vamos, ya era hora, y eso creo que está normalizado. Pues ahí está el Carrás, por ejemplo, que triunfó como la Coca-Cola y no sé, y es lo normal, no normalizar las cosas.
Tanto en cine como en televisión, ¿te ha molestado, Luis, en algún momento ser un poco el eterno secundario? Eterno de lujo, pero secundario.
No, mira, yo me considero un secundario, sinceramente, me dicen mil historias, eres un gran característico, eres un gran capitular, eres un gran secundario. Sí, es decir, no sé, yo considero que no todos podemos ser protagonistas. Esto es una obviedad y es un trabajo muy agradable, te vigilan menos, puedes arriesgar, bueno, te permite, bueno, esto de que puedes arriesgar más que un protagonista, no. Pero bueno, no te vigilan tanto, puedes arriesgar, yo qué sé, pues tienes, trabajas con gente maravillosa, generalmente los protagonistas son gente maravillosos, el trabajo de un secundario pues es arropar ese producto, hacer que brille ese protagonista, que brille todo el conjunto y estoy encantado y virgencita que me quede como esté.
¿Rechazarías un papel de protagonista?
No, hombre, no rechazaría un papel de protagonista, sí es interesante, pero, hombre, yo ya cumplo ahora 57 años, ya, yo qué sé, vamos a ser realistas, y soy un privilegiado en esto, los varones trabajamos vivimos de esto el 7%, las mujeres ya no hay ni estadísticas, entonces, ostras, no sé, hay que ser humilde, hay que intentar ser humilde y feliz y encantado con los secundarios que hago y no hay ningún problema.
¿Crees que con esos 57 años después de Asbestas ha llegado definitivamente tu momento, Luis? ¿A cada uno le llega cuando le llega? Y si es así, ¿qué hay de azar en ello?
Claro, yo creo mucho en el azar, en eso, yo creo en el azar, hombre. Yo, mira, yo tengo la sensación de que antes era todo mucho más sencillo. Es decir, yo me acuerdo de ir a castings que había tres personas. Ibas a ese casting, estaba el director y Dios mío, ahora te piden un casting y lo tienes que grabar en el móvil, mandar a... Son 2.500 personas. Yo qué sé, yo nací con la primera y segunda cadena de televisión. La televisión de Galicia creo que es del 87, las autonómicas. Yo ya empecé a trabajar en el año 91 en las autonómicas. Luego vino el boom de Antena 3, Telecinco. No sé, yo estuve en el sitio adecuado, en el momento justo, siempre. Y eso, por eso comentaba antes mi edad, que a mis 57 años aparezca esta revolución de las plataformas. Yo sinceramente creo mucho en el azar. Creo que hay un montón de Luis Zaheras por ahí, o gente infinitamente más talentosa que yo, y que claro, que no estuvieron en el sitio en el momento adecuado, que es lo terrible de esta profesión. A lo mejor es lo terrible de la vida, porque...
Sí. Decíamos que también estás en el teatro. En Barcelona podemos disfrutarte de tu espectáculo Chungo cada domingo en el Teatro Borrás. ¿Cuándo te das tiempo para descansar, Luis? Porque entre rodajes y teatro...
Pues en esta entrevista, estoy descansando en esta entrevista aquí en este sillón. Y no, bueno, pues yo qué sé, me organizo. Si me tengo que organizar más, así vida de monje, me acuesto tempranito, duermo la siesta, comidas ligeras, cuidarse la voz, yo qué sé. Si ahora es una... Tengo meses que trabajo todos los días, pero bueno, hay que aprovechar las rachas, es decir, todo lo que sube, baja, esto ya bajará y yo qué sé, es lo que nos gusta.
Te lo pregunto al revés, Luis, ¿eres un adicto al trabajo?
Sí, lo reconozco, me educaron así, mis papás eran unos fanáticos del trabajo, grandes trabajadores y sí, soy un poco adicto. Ya debería de ser un poco menos.
Y ahora sí, si hablamos de tu espectáculo en el Teatro Borrás, ¿de dónde nace la idea de Chungo?
Pues mira, Chungo nació en el 2008, cuando la crisis de Lehman Brothers, que no había cine, teatro, ni televisión, ni nada de nada. Entonces, pues hablé con grandes monologuistas de Galicia, Kiko Cadaval, Carlos Blanco, y me dijeron, mira, pues hay una crisis monumental en el mundo, háblales de tu crisis particular. Y entonces, pues básicamente con la premisa esta de, bueno, este artificio estúpido de que yo quería hacer películas de Morrear, pero que acabé haciendo del malo malvado, pues hago un repaso a mi vida. Luis Zahera poniendo un ridículo a Luis Zahera, pues como que yo quería ser un galán y mira cómo acabé, ¿no? Vendiendo toda la cocaína del mundo. Y nada, y yo qué sé, y un divertimiento, es un formato que siempre me atrajo, ¿no? Hacer el tonto, como decía mi madre, hacer el tonto en un escenario y es muy divertido, muy, muy gozoso.
Lo mejor de reírse de la vida, Luis, es reírse de uno mismo.
Sí, evidentemente, hombre, hay que reírse de todo, de Auschwitz, de lo que te dé la gana, te puedes reír, porque es muy sano.
Me decías de Auschwitz, por ejemplo, ¿tiene límites el humor?
Yo creo que no, yo sinceramente creo que no. Evidentemente, habrá momentos en los que tú, evidentemente, pues, en determinados sitios, en determinadas situaciones, pues, no podrás hacer esos chistes de Auschwitz, pero... Pues hoy aquí en Barcelona, si hicieras aquí humor ahora en el Borrás de Auschwitz, elegantemente y sanamente, pues creo que se puede reír uno de cualquier cosa. Es una opinión personal, ¿eh?
¿Qué significa para ti salir solo al escenario delante del público?
Claro, pues mira, eso, pues digo lo de muy gozoso porque es como cuando pasas la frontera. Yo, pues siempre me interesó el formato monólogo. Yo no me aburro trabajando porque soy adicto. Hay actores que te dicen, hostia, yo no voy a hacer un monólogo, pero yo quiero hacer compañía, quiero hacer, no sé, tío, con un elenco, con, no sé, interactuar. Pero a mí era un formato que me gustaba desde el principio. Y el problema es traspasar esa frontera de que me voy a enfrentar solo al público. Pues yo recuerdo, mira, la semana anterior a debutar me salieron herpes, yo tenía unas pesadillas de que nos iban a reír. Creo que ahí, pues no sé cómo, pues el pánico del alpinista, de que te puede dar un payá, ¿no? A 6.000 metros y decir, hostia, que me va a venir la tormenta, va a nevar 9 días, me voy a quedar aquí como un pajarito. Hay ese problema con el monólogo, pero una vez lo traspasas, pues sinceramente, es una maravilla.
Yo siempre digo que me dedico a la radio porque cuando se enciende el piloto rojo tienes esa sensación de saltar al vacío un poco, ¿no? Supongo que te pasa al salir al monólogo. ¿Esto que te pasa en el teatro no pasa en el cine?
Claro, es que mira, dentro de la falsificación, de la mentira que es lo nuestro, ostras, el teatro es lo más puro. Es decir, yo reconozco que es lo que menos hice, teatro, pero es lo más maravilloso, o sea, el directo, el contacto con la gente que nunca... No sé, la magia, lo originario, lo puro, lo que hacían los griegos, los egipcios en Mesopotamia, esto está todo inventado y yo qué sé, tío, lo que se contarían en las cavernas mirando para aquella hoguera y eso es el teatro. Y hombre, es lo más bonito. Luego está el artificio, la gloria, el permanecer en el celuloide, bueno, ya el celuloide ya no se dice, bueno, en eso, ¿no? Quedar ahí. Pero y el teatro es lo efímero, pero es lo puro, es el chocolate de la vida.
Finalmente, Luis, si te pregunto por los próximos proyectos que nos puedes contar.
Pues mira, el siguiente proyecto que tengo es una película en la República Dominicana, que estoy muy muy contento de salir de España, que es un texto de un catalán, Cancún, que no me sale ahora, que es el del el autor del método Grojolom, que yo siempre lo digo mal.
Sergi Belbel.
Efectivamente, y lo dirige Rafa Calvo, y ese es mi proyecto más inmediato, rodar ahí en verano y poco más, y entrevías hasta febrero, pues muchos monólogos y alguna cosilla que otra, alguna publicidad que otra. Bueno, la verdad es que feliz, muy 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 ocupado, que me gusta estar ocupado.
He dicho la última, pero me permitirás otra última fuera del mundo de la cultura, pero es que Luis Zahera siempre ha sido un tío muy comprometido con la izquierda, etcétera, etcétera, y ahora se acercan municipales de aquí poco. ¿Cómo ves las municipales en Galicia?
Pues sinceramente, hombre, en Galicia, lamentablemente, en Galicia, bueno, no sé, poco cambio creo que haya en Galicia, pero bueno, siempre nos queda la esperanza, y nada, sí, un momento complicado, el momento este de la crispación de bueno, no es un momento complicado para ser político, digo yo, un momento complicado para todo, pero especialmente para ser político. Y realmente estaba respondiéndote ahora, pero me estaba arrepintiendo porque estoy un poco desvinculado de Galicia, no sé cómo está la situación en Galicia. Claro, es lo malo de pues quizás de que te vaya un poco bien en esto, que todos acabamos en Madrid y...
Sí, ya te pregunto por la libertad en Madrid.
Bueno, la libertad de Madrid, pues hombre, tienes que tener una cerveza y una terraza, es fácil, eso es fácil. La libertad de Madrid es fácil, cerveza y terraza, pero me duele estar desvinculado de Galicia, no sé cómo está la situación, y políticamente además, como el único que tengo contacto es con Alberto Núñez Feijóo, que me manda ahí los WhatsApps. Bueno, la verdad es que...
¿Os habéis hecho una foto hace no mucho?
Sí, tenemos buena relación, Albert. Somos de opciones políticas distintas, pero sí, mantengo correspondencia con WhatsApp, por él, sí, no sé, todos los meses tengo alguna controversia. Y bueno, un tipo muy divertido. En las distancias cortas me sorprende mucho eso de que luego lo veo ahí todo serio, todo formal, y luego por WhatsApp es un tipo realmente divertido. Sí, te lo digo de corazón.
Luis Zahera, un placer de conversación, de verdad.
Un placer para mí también. Un abrazo muy fuerte.
Radio Estel.
De dilluns a divendres a partir de les 8, Camins, el magazín de la vesprada amb Rafa Sanahuja i la resta de la banda.
A Ràdio Estel. Hey.
La Diada de Sant Jordi ja és aquí i des de Càritas la volem celebrar amb tu. El diumenge 23 d'abril ens trobaràs des de les 10 del matí a les 7 de la tarda a la plaça de la Catedral de Barcelona. Tindrem roses solidàries, punts de llibre i activitats pels més petits. Els donatius es destinaran al programa de Famílies i Infància de Càritas. Fes d'aquest Sant Jordi una festa solidària. T'hi esperem.
Ahí vamos.
Tenim un canal exclusivament musical i exclusivament online. Un canal que suma música. Més Estel. Entra a la nostra app o a radioestel.cat i fes clic a Més Estel, la radiofórmula dels 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. Una selecció musical a la teva alçada. La que tu et mereixes. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana.
La food truck amb Ada Parellada.
I que bé que sigui divendres i que bé que passin 37 minuts de les 4 de la tarda, perquè jo estic feliçíssim una setmana més de poder dir allò de Ada Parellada, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, tot i que normalment vinc una mica més tard, però...
Ah, sí, avui hem canviat una miqueta,
però,
això, eh?
Sí, però sí. Me trobes aquí buscant com una boja la notícia del diari, perquè volia parlar, vull parlar-vos d'una cosa que... Bueno, és igual.
Què ha passat al món?
Ha passat una cosa que a mi em sembla molt grossa. Jo us vull parlar de que la base de... Situem-nos a la comarca de l'Urgell, val?
Sí, anem cap a l'Urgell.
Tu diràs,
va.
A veure, ja m'explicaràs, això és aleatori? No, això té una raó de ser. Estem a la comarca de l'Urgell, podria ser qualsevol altra comarca? No, com et dic, no és aleatori, és una comarca que jo vull destacar.
Mm-hmm. On s'hi menja molt bé.
On s'hi menja molt bé, com a tot Catalunya, sí. Per cert, que no se'ns enfadés
no,
ara
home,
ningú.
No, no, no.
Què hi trobem en aquesta comarca? Hi trobem blat, civada, ordi, oliveres, vinya i ametllers. Aquestes són la base de la terra i el clima. Però què va passar? Què ha passat? Doncs mira, va passar que el 1862, mm-hmm. Vaig a aquesta dada que és molt important, es va construir el que és el Canal d'Urgell.
Ah, amiga!
El Canal d'Urgell, que porta l'aigua del riu Segre a les sí. planes de l'Urgell. I... És un doble canal. Entre els dos canals... Sí, són dos canals, de veritat. Uh-huh. És un canal gros, un canal petit, i entre els dos canals hi ha quatre sèquies, que vol dir que són quatre connexions uh-huh. que, a més, ajuden a que tot funcioni. Va ser una obra molt complexa
sí, eh?
Que va trigar 350 anys a fer-se realitat.
Déu-n'hi-do.
Sí, va ser molt bèstia, perquè ja tenim... doncs ja, de veritat, que era molt antiga, que les invasions, no sé què, tothom volia fer-ho, però uh-huh. hi havia mil planos, mil idees, però ningú va acabar-la de fer. Vale? I no es va aconseguir fins que l'amo del Castell del Remei, que és una finca molt important d'aquella zona, que es deia Ignacio Girona, deixa'm-ho dir en castellà.
Girona, sí, sí.
Sí, Girona, no era Girona, era Girona, que es feia dir així, que era fill de Tàrrega, que això és molt important, i per tant tenia aquesta finca, no es va posar ferm, i va dir, aquests planos que fa tants anys que corren per aquí, doncs ara jo... em faig càrrec, perquè ella era propietari també d'una important financera, i va dir, doncs ja, jo sóc el que ho posaré en marxa. Estem parlant d'aquí, del pare de Manuel Girona.
Ah, aquí.
És important, aquest nom és molt conegut a la ciutat de Barcelona. No sé si hi ha carrers a altres poblacions de Catalunya, però a Barcelona hi ha un carrer molt important, que és Manuel Girona, el carrer Manuel Girona, i per tant doncs és una família molt important molt econòmicament capdalt a la ciutat de Barcelona, perquè eren propietaris d'una banca i de tot un lobby, eren de tot un un magnate, vam estar parlant d'un magnat.
Sí, 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 com li deia jo a mo mare de petit, aquest senyor té nom de carrer.
Exacte.
Doncs això. Sí que ho deia, sí.
Doncs sí, ara nosaltres diem Manuel Girona, però era
Manuel Girona,
Girona, sí, sí. No? I està clar que, per tant, aquell canal que es va fer gràcies a Manuel Girona... Manuel va ser més aviat el Manuel. L'Ignacio va ser el que el va impulsar, però el va realment dur a terme Manuel Girona. I està clar, passa per Castell del Remei, només faltaria.
Només faltaria. Today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you're not to do. Que bons que són, Oasis.
Home, jo la deixava sonar perquè jo sé que
aquestes cançons... Tu ets la que dius Oasis o Oasis?
Jo no soc... Mira, jo dic Oasis, et diré per què. Perquè aquesta és una cançó que a mi m'encanta, però em va enxampar i jo ja era gran. Jo ja anava amb nadó al braç o alguna cosa així. Llavors, clar, ja no... Ja t'és igual, és una cançó de la ràdio, però que t'agrada i que ara ja generes nostàlgia, sí, ja, imagina't, fins i tot a mi.
I tant.
Per què he posat aquesta cançó? Perquè, mira, aquesta gran obra que ha estat fonamental i molt envejada per moltes altres comarques...
I tant.
És una obra fonamental per l'agricultura i la ramaderia de la zona. I tu imagina't que estàs en un territori erm, que pot ser la Segarra, vale? Ara ja tenim el canal Garriga-Segarra.
Sí.
Però imagina't que estàs en un territori absolutament erm, sec... I cada cop es torna un oasi. O com ho deus, això, tu?
No, jo dic oasi. Ja.
Oasi, però com ho diuen altres...
Oasis.
Oasis. Doncs que, de cop, el color del paisatge va passar a ser d'arbre fruiter.
Veus?
Ja, canvia. Poma, pera i préssec van créixer ufanosos en aquella zona.
Ara.
Aquells mars de flors roses que d'Instagram, que d'Aitona, també es fan en aquesta zona...
Mm-hmm.
I hem de saber que són gràcies al canal d'Urgell.
Bueno, sí, senyora.
Que també a Aitona, doncs també és el canal d'Urgell.
També li arriba, sí.
I per tant, de Manuel Girona, jo vaig insistint. Però t'has de saber que parlant de flors roses, que no, aquest canal no tot van ser flors i rioles, perquè quan es va estrenar el canal va ser un punyetero fiasco.
Sí?
Estic parlant del 1862, la cosa va anar pel pedregar total.
Vaja.
Va resultar que del riu Segre arrossegava massa minerals i molta sal, i va afectar tots els conreus i fins i tot va crear una epidèmia de paludisme que va durar 8 anys. Una epidèmia. O sigui, morts, malalts...
T'imagines
que tu, al final, insisteixes, pagues i tot aquest, i es munta un sarau.
Era pensar que em deia, tu t'imagines una pandèmia? Dic, home, sí.
Sí, però imagina't que és a partir de la teva obra monumental,
que t'ha costat
o ha costat a la zona una fortuna. Bueno, res, tranquils, perquè la cosa acaba molt bé, ja ho sabeu. Perquè,
sí, vale? Encara hi és.
Sí, encara hi és. I ara tots voldrien un canal d'Urgell, perquè ha fet que aquesta zona sigui molt rica, i el que en interessa fa que la cuina, que el territori tingui una cuina interessantíssima, diferenciada i saborosa. Però just avui ens hem llevat amb aquesta notícia.
Ai, ah, sí que ens ho ha explicat Pol Marçà aquest matí.
Vale?
Sí, senyor.
Que el canal d'Urgell atura el rec 5 mesos abans per primer cop en 160 anys. Aquesta és una notícia d'un diari molt estimat.
Ja pots dir-lo, eh?
Ah, vale, el diari Ara...
Ai,
és que tinc mal al genoll. Ara em perdonaràs que dic una cosa meva. No, em tens perdonat.
Ets de les del genoll. Jo també ho soc, eh?
No, però mal al genoll és perquè ja vaig caure amb la bicicleta i avui...
Compte,
això, eh? El primer dia vas calent, bueno, calent al sentit que no te n'adones, i l'endemà... I l'endemà venen tots els mals de les caigudes. Bueno, aquesta notícia, deixa'm dir-te, que m'encanta, perquè, bueno, m'encanta, no m'agrada gens.
No hauria de passar.
Però aquí hi ha una cosa que a mi m'agradaria que el tornessis a repetir.
Sí, diu, sí. El canal d'Urgell atura el rec 5 mesos abans per primer cop en 160 anys.
És un drama.
És un drama.
Però hi ha una espurna d'humor aquí, sí? Quin any t'he dit que va inaugurar-se el canal d'Urgell?
1862.
Fes algun càlcul, rei.
En 160 anys...
és just quan es va inaugurar, o sigui, clar, tota la vida.
O sigui, exacte, mai,
tota la vida, mai. Podríem fer-ho més...
Clar, jo estava pensant, ara dic, no.
És el mateix, Anna. Sí. O sigui, dir això, no sé, no, és que no ho acabo d'entendre.
El Canal d'Urgell atura el rec...
Per primer cop en tota la vida.
Per primer cop.
I punt. Bueno, és igual. La veritat és que...
Ja estem gastant tinta aquí, home.
Sí. Que, bueno, sí que és veritat que continuarà vestint llars i granges, sí, i granges, però l'agricultura farà un daltabaix important.
Sí.
Vindríem a dir que, o sigui, que el Canal d'Urgell és com quan dius la cuina precolombina i la cuina després del descobriment d'Amèrica. Sí. O sigui, com va canviar de colors, de textures, de sabors als nostres plats, no? I així passa. I així passa, hi ha una cuina abans i una cuina després.
Tot arriba quan arriba, sense presses ni avisant. El destí sempre ofereix una altra oportunitat. No la deixis escapar. Quan de sobte arriba algú...
Què, parlem de cuina i Urgell, doncs?
Deixa'm un moment per explicar-te que aquest grup, com qui són, eh?
Sí.
Que són els de Targaryens, perquè, sí, clar, són de Targa. Ah, de Targa.
Jugant allò amb
perquè ells
Tronos,
a Tàrrega, no diuen Tàrrega, com diem nosaltres.
Targa.
Diuen Targa.
Sí.
I per això són de Targaryens. I ells diuen, tot arriba quan arriba, aquesta cançó, que està, sí, molt ben triada, per cert. Gràcies. I confesso que no l'he triada jo aquesta vegada. Està molt ben triada, perquè aquí vull parlar-vos d'allò que va arribar gràcies al Canal d'Urgell.
Mm-hmm.
Per tant, igual que parlem de cuina precolombina, parlarem de cuina AQ. AQ vol dir abans del Canal d'Urgell i després del Canal d'Urgell. O sigui, abans de Crist, no, abans del Canal d'Urgell.
Això m'ho deia, eh? AC.
Abans
del Canal.
Que vol dir AQ. Què ens trobem? Quins aliments hi ha abans, o sigui, AQ,
val,
abans del Canal d'Urgell?
Sí.
Animals de caça,
okay, bon,
conills sobretot, tors, ocellets i tal, porc, sobretot, però porc molt estirat, molt estirat. Tenien un porc i l'estiraven molt, no com ara, que tenen molts porcs i podem tots menjar. Estirat vol dir que es menjaven des del peu fins a...
Allò que del porc s'aprofita tot,
S'aprofita tot, però en aquesta vegada, en sèrio, i tant, per això hi ha molta cuina d'embotit, més que del porc, perquè el porc sobretot es feia de rebost, no es menjava fresc, es menjava més aviat tot de rebost. En canvi, ara es menjava filet de porc i llonses com uns locos.
Sí.
No, abans era tot llonganissa. Val? Fruita seca, blat, blat, evidentment, secà, tot era de secà, cereals a tope, bolets, evidentment, el que es trobava per allà,
sí,
i tal, salaons no té a veure amb el Canal d'Urgell, ni molt menys, sinó perquè en allà de mar no n'hi ha, i de peixos menys, a no ser que vingui algun peix del Segre, però això serà molt, molt de tant en tant, sí, vale? Però salaons vol dir bacallà, arengada, molta arengada. Llavors, figueres, o sigui, figa, cereal, ja ho he dit una altra vegada, olivera, no sé si ho he dit, però el que sí que m'he oblidat és cargols!
Oh, que bo!
Sí, cargols, però... Sí?
Sí.
De fet, el cargol surt gairebé totes les receptes de l'Urgell, perquè és un dels aliments típics d'allà, perquè allà es trobaven els cargols i va, tal com arribaven, anaven a l'olla. Bueno, sí que potser es deixaven dejunar una mica, però després es posaven en allà al costat del foc ben calentons i quan ells sentien que tenien el cul calent, treien
treien
la banya, després pujaven al foc i els tios quedaven sucarrimats fent pam.
Pobrets meus.
Sí.
I lo bons que estan després.
Sí, pobrets meu, fa com angúnia, però els nanos, els petits de casa, prenien la lliçó de la cadena tròfica molt ràpid.
Sí, eh?
Què més trobem? Trobem cassola de tros. Quins plats? Cassola de tros és el plat de la zona d'Urgell i és pre-acu.
Pre-acu,
És acu, sí. Abans del Canal d'Urgell. Perquè el blat, el cereal, es menja per el juny i el juliol i són mesos de segar i batre. Vale? Tota la família s'aplegava per les llargues jornades de feina i no hi havia temps per tornar a casa a dinar. Per això s'enduien les cassoles a la feina. Els que us penseu que el tàper és una cosa moderna, heu de saber que l'origen de les cassoles de tros es perden als albors de la història i es fa amb el que s'arreplega al camp. Conill, cargols, verdures... Bé, A veure, les verdures, poques. Poques a l'ACO. I més després, vale? Més de després, però poques. I s'afegeix la tupina, això sí que s'hi afegia, que era el confitat a la matança del porc. La botifarra negra, molta cansalada, molta i llonganissa. Quan diuen llonganissa, aquí hem de traduir immediatament per botifarra. Vale? Jo imagino aquell moment màgic de caçar el conill, espatllar-lo al mig del camp, perquè ho feien allà. Pillaven el conill per les orelles, ras, pell fora, trossejat, i l'olla, i a la cassola, i tan directe. Tranquils, eh?
És allò que has dit sempre, que la cuina té...
És cruel.
Sí.
Sí, és cruel.
És així.
Sí.
Oh, però hem de menjar, eh?
Clar, és la cadena tròfica. Jo menjo un conill i els cucs em mengen a mi, ja està. Hem de saber, per això, que aquesta ACO es va perdent.
Sí.
Aquesta cuina tan nostrada, cada vegada costa més de trobar els restaurants, moltíssim. Troba't un restaurant que facin cassola de tros. Per què? Perquè el jovent el que vol són pokeballs.
Sí.
Què vol, el jovent?
Mi no em temptis, que sóc bon vivant, diguem-ne.
Ja. Però no has de ser bon vivant, perquè hi ha gent bon vivant que vol poques i són bon vivants igual. I són bon vivants igual. El que passa és que això és estimar o saber que la cuina té un sentit. Vale? Les orelletes. Oli a tope, eh? Estem davant de la defunció d'un plat. S'està morint,
sí?
Desapareixent. Es feien sobretot per Quaresma, però n'hi ha... però ara n'hi ha Quaresma. No hi ha orelletes. Diuen que no volen orelletes perquè són fregides.
Ai.
I que la gent no vol fregits, ja m'explicaràs tu. Que no volen croquetes com locos. Que no mengen xuxus i que no mengen xurros. No gaires, però bueno. No és qüestió de fregits, no és qüestió d'honor. Hem de salvar les orelletes. No es fan ni a les cases, ni als restaurants, ni a les pastisseries.
Res, costa, eh? Sí, és veritat que costa.
No n'hi ha, no, és que no n'hi ha. Abans no desapareguin del tot, n'heu de provar alguna vegada a la vida.
Sempre.
Per mi és un drama, sí. Que desapareixin.
No, és un drama, sí. Comparteixo aquest drama.
S'entén que la raó d'aquest dolç és l'abundància de cereals i oli de la zona. Llavors, què més trobem? Garrapinyades per tot arreu, perquè ametlles, quan estaven tip de menjar ametlles, doncs els anem a ensucrar.
Mm-hmm.
Vale? Com es fan? Mira, això t'ho regalo, que encara ets a penjar aquell vídeo, és que no tinc temps, de veritat. Ametlles, m'estresseu aquí a Radio Estel, envia'm el guió, envia'm el guió, envia'm el guió. Vale, anem a cuinar. Ametlles crues i sense pelar.
Val.
Sucre i aigua. S'afegeix a les ametlles a un almívar fosc i es couen a foc fort fins a reduir l'aigua gairebé del tot. A continuació, es remena a foc lent perquè s'impregnin a la pasta de sucre i es torna a pujar al foc. Primer a foc lent, després a foc fort, per caramelitzar-les. Finalment, es posen en calent i per separat sobre un marbre i es deixen refredar. D'acord.
Sí.
És millor si les comprem. Entenc.
Igual sí. Jo les compro.
I a partir de les garrapinyades, torrons!
Home.
Urgell, el miracle d'Agramunt, una única població del torró a tot Catalunya. És que és molt curiós. Per què torrons a Agramunt i no a Targa? Algú ho pot explicar?
No.
Jo sí, t'ho puc explicar. A Targa, gràcies al canal d'Urgell, molt més industrial i de senyors que Agramunt. Però igualment... Jo trobo que és un miracle que passin aquestes coses, perquè a més és una tradició vivíssima. Tots els artesans de Targa, d'Argramunt, disculpeu-me, han perseverat i han aconseguit que aquesta població sigui coneguda mundialment.
Sí.
Però el més important per mi és que, clar, gràcies a això, aquesta riquesa viva de la tradició, que és per treure's el barret cada dia, ha aconseguit retenir i encara més atraure població de fora perquè hi ha feina,
sí,
que és el gran problema dels pobles del centre de Catalunya, que és in the middle of nowhere, es van aprimant.
I la quantitat, saps? De gent que puja cada any a Agramunt a buscar torró.
Això és un altre, però aquests són els turistes que també van a, com diuen allà, Espinelves però, després busca'ls, però després busca els Espinelves els dies de feina.
Res.
No hi són, només van allà un plip i seca i endur-se'n el...
Sí.
I llavors, i ara, ja està, perdona, que m'he avançat. Posem cançó.
Posem cançó?
Macedònia, però sí. La cançó aquí no ha estat gaire encertada, disculpeu-me.
Pinya, mango...
Perquè ni pinya, ni mango, ni cítric, ni plàtan. Només hem pogut salvar la poma.
Però de fruites,
la poma d'aquesta cançó. Però va de fruites. Per què? Perquè ara parlarem dels plats DCU.
DCU,
que vol dir després del canal d'Urgell. I quan arriba aquesta tou d'aigua del Segre, quan arriba aquest tou d'aigua del Segre, horta, fruiters i granges industrials, perquè allà sí que podíem insuflar aigua a tothom. I ja, com que ja vaig super tard, tenim el, un dels plats, que és el coc. El coc, que aquest sí que té vida a tota la zona. T'haig de dir... Bueno, és igual. Ja t'explicaré. Què és el plat que identifica la comarca? Fixa't que arriba al canal, arriba el plat que identifica la comarca. Que no el teníem abans de, del DCU, o sigui, abans a ACU.
A l'ACU no, no
el teníem. El teníem, però pobre Pubricó, que no, no va reeixir de cap manera.
I el coc sí que no l'he provat, eh? No sé què és.
El coc d'abans era pa i una arengada. I apa, vés a córrer.
Ai.
I ara...
No serà
o una llonganissa.
De, és una coca de recapte?
És una coca de recapte, sí, clar que sí. Però allà, pobre de tu que li diguis la coca de recapte. És coc,
coc,
és un coc.
Val.
Llavors, quan sumes el cereal de secà, que és la base, i li poses l'horta, que és el regadiu, vamos, és que allò és un festival de sabors i de colors. Llavors tens el coc aquest que porta... No li falta de res. Pebrots, albergínia, ceba, tot el que vulguis. Tomàquets em van dir després que m'havia equivocat, que no em porten
no
tants.
Porta,
no. Però vaja, que no falta d'albergínia i pebrot, que això vol dir que necessita molta aigua, i després l'arengada, la llonganissa, que no falti, que això és el que ve d'abans.
Sí.
Vale? I pensa que aquesta és una tradició sense futur? No. És una tradició amb un futur immens, perquè tenim en allà el Dit i Fet, jo deixa'm destacar-los, que és una botiga de menjars preparats a Targa, que ha guanyat premis que, de coc, el millor, el millor coc del 2016, hem de renovar-ho, això, però bueno, i escolta, no paren, eh? Cada any una cosa nova.
Tom,
per exemple, s'han inventat el coc dolç. El coc dolç, i és el coc de préssec, que tot el préssec queda allà amarat i amarat, boníssim. És a partir de base de brioix i després tot el préssec allà...
Saps què he provat jo? Una coca que fan a Mallorca, que en diuen coca dolça...
Que és amb albercocs.
Amb albercocs i...
Sobrassada.
Sobrassada i sucre per sobre.
I sucre, sí,
que bo que és
boníssima, boníssima. És que és una passada la imaginació de la gent quan té quatre coses, és meravellós. Doncs aquesta coca dolça que s'han inventat els Dit i Fet, t'haig de dir que es menja, que era a partir de Sant Eloi. Sant Eloi, que és una cosa molt simpàtica d'aquella zona. Sant Eloi és el desembre, vale? L'1 de desembre. Doncs ells celebren Sant Eloi, però l'han posat quan els hi convé, que és a la segona setmana de setembre.
Perquè són d'Urgell.
Sí,
ells celebren Sant Eloi quan
volen. Ningú ens vindrà aquí a fiscalitzar, és igual.
Ara.
Aquí ningú aquí vindrà a revisar si ho fem bé o no ho fem bé. T'ho poso quan ens convé. Diu, és que ens convé ara més que sigui Sant Eloi a la segona setmana de setembre. Doncs avanti,
tira.
I ells ho celebren la segona setmana de setembre, que és quan els préssecs estan de meravellós.
Clar.
I llavors Sant Eloi es basa en agafar un brioix i un préssec i tot junt.
Oh, que bo.
Vale? I els del Dit i Fet, que sembla que els hi faci una propaganda perquè tingui alguna cosa,
no,
però no hi tinc res,
si
sinó
bo,
que m'agrada que facin coses xules, ho han unit i tal. Però, bueno, tret això, ja està. Ja només et volia explicar que el coc té vida, té futur, perquè té gent que hi creu i que és l'únic plat que et volia, perquè ja se m'està fent tard, oi? Tenia més plats, eh?
Sí?
Tenia més plats, però no tinc temps.
Escolta, ja me'ls diràs. Ja
te'ls diré.
Deixa'm fer-te, però...
L'únic que et dic és això, que el coc té vida. Vinga. I que hem de vigilar molt, perquè com que el coc és el que té més vida, si el canal d'Urgell deixa de regar, no tindrem coc aquest estiu. I fa molta angúnia. I tornarem allò de la ACU, te'n recordes?
Sí,
abans del canal d'Urgell.
Clar.
I fa molta por.
No podem tornar-hi. A la parellada, escolta'm, una afirmació i una pregunta. L'afirmació, com sempre, si voleu menjar bé, sempre n'hi ha.
Gràcies.
Sempre. La pregunta, ens veurem diumenge?
Ens veurem diumenge, que ja estic espantada de la feina que m'espera diumenge.
Ai. Sí, eh?
Tinc una feinada bestial. Ens veurem diumenge i parlarem, si va bé que ho avanci.
Sí, tant.
De què vols que parlem diumenge? Que us parlem? Vols que parlem de Tortell de Reis?
No, home, no.
De què hem de parlar
de
diumenge?
De Sant Jordi, home.
De Sant Jordi.
Ara...
Però no dedicaré al menjar, dediqués als llibres.
Sí?
Tu. Sí, perquè el pa d'en Sant Jordi em sembla molt bé, però ja ho explicarà un altre, que és molt modern.
Tot això serà...
Les coses del segle XIX.
Per cert, si voleu veure la parellada en directe a la ràdio, Ràdio Estel, tot això serà a Rambla Catalunya 515, allà a la parròquia Sant Ramon de Penyafort, tot just davant. I serem amb la parella tot just començar el programa. Ada, com sempre, moltíssimes gràcies. Ens veiem aquest diumenge. Que vagi molt bé.
Fins diumenge.